Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Dones, flors i violes.
Dones, flors, violes, violes, violes.
Els noms propis de les cançons i les seves protagonistes. Amb Blai Mercè. Tulipes i Gessamí, el club de lectura de la Pau i la Muixca.
Et donem la benvinguda a un nou capítol de Dones, Flors i Violes. Hi ha cançons amb nom de dona, n'hi ha d'altres on el nom de dona s'amaga entre els versos, i això és el que hem detectat a Nova Bossa, la cançó de títol homònim al debut llarg de Muixca, sens dubte actualment una o la gran referent de la música en català, no només d'aquest any, sinó d'aquesta dècada que vivim. Nova Bossa és una cançó que juga a la mateixa lliga que clàssics catalans, cordeu-vos els cinturons, com Ara que tinc 20 anys, de Joan Manuel Serrat.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Jo ara tinc 20 anys, alguna promesa enfonsada al fang, la llibreta plena i un boli a les mans, sempre el boli a les mans.
Ho dit d'una altra manera, si en una vida paral·lela Serrat hagués nascut 50 anys més tard, hagués estat dona i en lloc del Poble Sec ho hagués fet a mig camí entre Rio de Janeiro i el Maresme, en lloc de Paraules d'amor i Ara que tinc 20 anys, hagués sortit Nova Bossa. Nova Bossa és una cançó per dir adéu a la infància, sobre fer-se gran i de sobreviure al món adult, una cançó que parla del canvi que suposa passar dels 15 als 20 anys, que no és poc, és la història d'una noia que ha passat de ser un adolescent que anava amb bici per Vilassar amb una vida relativament fàcil, amb 15 anys, i de cop amb 20 a tallar el bacallà a la música en català. I si activem el zoom a un vers de la cançó...
Sempre ha sigut la sensible, per això l'ho d'escriure, o perquè era pau, em regalava llibres.
Sempre he sigut la sensible, per això l'ho d'escriure, o perquè la pau em regalava llibres, doncs tenim una pista a qui dediquem aquest capítol, que és a la Pau, de qui l'Irma deia aquestes paraules quan va sortir el disc al programa d'aquesta casa, que no surti d'aquí.
La Pau, és la teva professora o m'he confós?
Sí, és la meva professora.
Vale, jo vaig sentir aquesta cançó i dic, la Paula, no? Pensaves que era la Paula.
Sí, jo no, també.
Vaig dubtar, vaig dir, jo diria que és la professora, però entre que t'han robat el Twitter no vaig poder entrar a consultar-ho, tal. Sí. Bueno, no, vaig tenir un impediment. M'encanta aquesta trama.
Però ja, qui és també la Pau? Per la gent que no ho sabem.
Sí, sí, expliqueu la
trama. La Paola és la meva professora de literatura des de tercer de l'ESO fins a primer de batxillerat. I ens vam conèixer al col·le i ens vam portar molt bé i després va fer com una optativa de literatura universal i vam estar allà uns quants i en plan, quedo amb ella, anem a dinar, en plan, que tinc una relació d'amistat, saps? I una mica com de... Va ser com la primera relació adulta, saps? Com d'amistat adulta que vaig tenir. I em va marcar molt, em va acompanyar molt i va confiar com des del principi, vaig fer el TR amb ella, o sigui, tot.
I ve els teus concerts, la Pau?
Sí, sí, sí.
Que guai.
Sí, sí.
És que m'encanta aquesta història com de tenir una professora que realment com t'hagi obert camí, que d'alguna manera potser tu no... Segurament haguessis fet música igualment, saps? Però sí. Que et va fer sentir que eres vàlid. O sigui, el paper
sempre hi ha, de la docència, clar que sí, sempre hi ha un professor que et marca.
Sempre te n'emportes
sí,
alguns,
sí.
Però aquí és un pas més del que molts hem viscut.
Exacte.
Que portar-te molt bé, l'altre, ser amics, i també això de tenir una amistat que és molt més gran
no,
que tu,
no, clar,
de generacions
sí.
Diferents. És com molt ric, això.
És superenriquidor,
exacte. Molt guai, sí. Tenir algú que no sigui... O sigui, una figura adulta que no sigui de la teva família, mm. Saps? Que això sigui més fàcil... com que et digui que ets vàlid i que el que fas té valor, saps? Uh-huh. I ella va ser el referent amb això.
I això és el que passava al Sant Jordi Club. I del Sant Jordi a la llibreria Dòria de Mataró, Irma Farelo, Muxca i Pau Avellan, benvingudes.
Gràcies.
Hola, hola.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé. Jo molt contenta amb com m'has escrit. No, a vos, la veritat. Sí? Ha sigut un halago que flipa. Sí, sí.
Gràcies per acceptar la nostra invitació. Teníem moltes ganes que ens presentessis a la Pau, perquè, clar, després d'escoltar la cançó tantes vegades, et fas una imatge de com és.
Sí.
Tenim només un vers, no sabem gaire més, i avui volem descobrir-la, volem conèixer aquesta
persona.
Sí, jo
la comparteixo amb tothom, està bé que...
Tan important a la teva vida. Per començar, per què ens heu citat aquí, en aquesta llibreria?
Doncs bé, perquè un dels elements que ens uneix és la literatura, i si hem de triar un lloc on es compren i es llegeixen els llibres i en aquest cas és simbòlic del lloc on ens vam conèixer, que és aquí a Mataró, doncs és el Dòria, que en el que jo hi vinc molt, però he vingut amb l'Irma, hem vingut amb grups de l'escola en els que ella formava, dels que ella formava part, i per tant és un lloc especial. No? I a més compartim els llibres i les lectures.
Tu ets com de la família, Pau, aquí.
D'aquí sí, sí soc, eh? Sí, soc una mica filla activa del Dòria. Sí, sí.
Aquí, abans d'entrar en matèria, en aquest programa, el Dones, Flors i Violes, tenim una lingüista que a cada capítol ens explica l'origen del nom de la nostra protagonista. No sé si, Pau, tu saps més o menys d'on ve el teu nom.
No.
No?
Bueno, jo sé que vol dir... petita, no?, o alguna cosa així.
Vas bé, vas bé.
El llatí.
Deixem la Maria Prieto que ens ho expliqui, que és bastant curtet. Vinga, va, Maria.
El nom de Paola és una variant de Paula i és el femení del llatí Paulus, que era utilitzat com a cognom i significava petit, dèbil, humil. Sembla que l'origen és una reducció fonètica del llatí paup, derivat del verb palpar. Per això relaciona el nom de Pau i les seves variants amb qui va a les palpentes, qui és crèdul o beneit.
Bé.
Mira que bé.
No sé. Mira que bé. I tu, Irma, saps d'on ve el teu nom? No? O què vol dir?
Ni idea. No tinc ni idea de què significa ni res.
Jo he buscat, i em surt que és d'origen germànic, i vol dir completa, sencera, forta o majestuosa.
Hala.
Pues mira que bé.
Guai, eh? Sí.
Surt una mica més ben parada.
Sí,
que
eh? Sí. Més ben parada que jo.
Sí, eh?
Que la Pau. I ara que parlem de noms, a la lletra de la cançó...
Llavors la Muxca ja va créixer, però l'Irma es va quedar a aquell lloc.
Dius això de... Llavors la Muxca ja va créixer, però l'Irma es va quedar a aquell lloc, no?
Sí.
Es va quedar allà?
Bueno, jo crec que al final sí que una part de mi està allà, o sigui, sobretot... Però no jo com a Muxca, sinó crec que hi ha un procés de creixement personal entre l'adolescència i als 20 anys, que és molt diferent, i hi ha una part com de, no d'ignorància, però com de sensibilitat i d'infantesa que se't queda allà a l'adolescència. Crec que una part sí que està allà. Mm-hmm. Sí, sí.
Parlarem de la lletra d'aquesta cançó, però, com dèiem, l'objectiu principal d'aquest capítol és conèixer una mica més la Pau, endinsar-nos en aquesta relació d'amistat que manteniu des de fa tants anys. I, clar, és que des de fora no és habitual que una professora i una alumna doncs, siguin amigues, no? I, a més, quants anys us porteu, vosaltres?
A veure, Pau.
Si es pot dir.
Uns quants. No, jo en tinc 46.
I jo tinc 21.
Pues...
A veure, les mates aquí. 23.
Calcula.
Sou de lletres.
Sí, molt.
23. No ho he calculat bé, no?
Sí.
23 anys.
Sí, sí, sí. Clar, mm-hmm. Podria ser perfectament la seva mare. però no.
Però no, però no.
Però no.
Com ha evolucionat la vostra relació? Des que us vau conèixer.
Jo crec que ara estem en un punt que és molt, molt adulta, sí. Però sí que encara hi ha com una figura... O sigui, no em refereixo, no maternal, però sí que una mica la figura aquesta de que jo no toqui la pau, em vol cuidar tot el rato i que està supervisant que tot em vagi bé, saps? Per molt que jo ara sigui més gran. No sé com ho veus tu, Paola.
Sí, sí, és tal qual, clar, primer va començar com a profe alumna i clar, ella tenia 15 anys i jo era la profe de castellà i bueno, sí que va haver-hi un moment que... Van fer com un xin-xin, no? No sé, alguna cosa va passar.
Va fer match, no?
Sí, sí. I a partir d'aquí ja va... Suposo que era ja tercer, quart d'ESO, i va haver el viatge de final de l'ESO. Això també va ser un moment, bueno, guai, no? Per
trobar-nos,
sí. Trobar-nos. I després ja a batxillerat la vaig ajudar amb el treball de recerca, que això va fer que encara continués, a part, seguia sent profe seva... Segon de batxillerat ja no, però teníem el treball de recerca encara que ens unia, no? I a partir d'aquí, clar, ja va ser com ella va tirar amunt.
Cada cop més amunt.
Cada cop més amunt, que clar, jo era... Aquí sí que tenia com una cosa de madre, perquè clar, era com... Que fort, no? De dir, o sigui, fa dos dies estava aquí al col·le i la renyava perquè callés o hòstia, pau, no sé què... I ara, tio... On ets, saps?
Sí, sí.
Però és veritat que no hem perdut mai el contacte. I és això que diu la Irma, té raó de, com de cuidar-la, no? I de tant en quant, i potser no ens veiem molt sovint, no? Però hi ha èpoques que ens veiem més, altres que menys, però sempre tenim un contacte i llavors jo sempre li faig la conya. Dic, jo t'aniré enviant missatges per no perdre el contacte,
tal
no?
Qual, sí, sí, sí.
I tenim algun sticker que el compartim i llavors sabem que vol dir que...
Que ens hem de veure.
Que ens hem de veure. Sí, sí. I bueno, sí, és guai. El que passa que, clar, el nivell de conversa és un altre. Clar, ja no és la meva alumna. Ara
sí,
ja no.
És diferent.
Clar.
Però jo crec que sempre hi ha com... Plan, sempre hem treballat inconscientment com... perquè el nexe que ens uneix estigui viu, saps? Es podria haver quedat una cosa de... Sí. Fins que va ser la meva professora i hagués sigut maco igual, però no ha sigut així perquè no hem volgut i perquè ens ha sortit sol com seguir-nos trobant, saps?
Mm-hmm. Sí, sí, perquè ella no... Ella podia haver dit, bueno, pues venga, chao, no? I no. Sempre hem tingut aquell vincle, no? Aquell moment de trobar-nos o de parlar-nos o que ella m'expliqui, o mira, Pau, què he fet, o mira això, i, o jo dir-li, hòstia, mira, avui m'ha passat això i he pensat en tu. Vull dir que ella perfectament podria haver passat, no? De mi, perquè, bueno, formo part d'una etapa de la seva vida i ja està. Clar, jo porto molts anys sent profe i he tingut molts alumnes i sempre tens vincle amb alguns, però no amb tots, i és normal. Però, bueno, amb la Irma sí que... Les dues.
Sí.
Bueno.
Ara mencionaves el treball de recerca. Què me'n podeu dir d'aquest treball de recerca? Tinc curiositat per saber de què anava. No?
És que era ja directament una pista del que jo volia fer. Sí. Jo estava superratllada perquè estava fent segon de batxillerat i no m'agradava gens el que estava estudiant. I el treball de recerca per mi va ser com una forma de veure una llum en el túnel negre en el que estava, de dir, això m'encanta. I la Paola em va ajudar molt perquè la idea va ser de les dues. O sigui, ella em va parlar de Safo com a entre quart i primer de batxillerat, que és com la primera poeta de Lesbos, bueno, que, mm-hmm. que era lesbiana, no? Mm-hmm. I em va començar a parlar i la meva idea de treball de recerca va ser quin punt tenien en comú les lletres de Safo de fa no sé quants segles amb la música urbana actual escrita per dones. Llavors, pues, la investigació va ser amb la Paola llegir, analitzar lletres de la Nati Peluso, inclús de mi germana tal, i a veure quines temàtiques o quines formes podíem trobar de que unís les lletres entre fa un munt d'anys i l'actualitat. No?
Esta noche se sale y yo me arreglo y el club va estar petao, yo lo presiento. Cuando entro alguna miran con resentimiento porque ellas saben que ahora yo soy la del momento.
En Barcelona nos vamos a let trip, pero la nena lo movemos como J-Lo. Dile al DJ que en este party no tiré rap, porque la nena lo que quieren es demo.
Clar, jo perquè era, llavors fèiem l'IT Universal i parlàvem de Grècia, Roma, i clar, al parlar de Grècia parlàvem de Safo. Clar, Safo no la coneix gairebé ningú, jo aprofito per sempre enxufar-li a tothom que passa per allà. I llavors, clar, això va ser com el punt, no?, el que deia l'Irma. I va ser, evidentment, va ser ella de dir, hòstia, Safo mola, li vaig començar a deixar llibres allà perquè llegís. I la idea aquesta de barrejar, de trobar un fil conductor entre totes aquestes cantautores, perquè al final totes tenen en comú que eren cantautores, cadascú de la seva època, però era així. I clar, sí, òbviament, jo l'ajudava perquè era la seva profe i anava guiant, però...
Tu m'anàs dient, va, això tal... Això
clar, però el que feia ella era otro rotllo. Llavors jo me'n recordo perfectament el dia que em va dir, Pau, la tinc, perquè ella anava fent lletres, versos i tal...
Clar, o sigui, la cosa va ser que jo vaig fer una cançó i clar, amb les dues coses. Clar,
el treball era una cançó.
Sí, al final va ser fer una cançó amb les dues coses, exacte.
Després de fer l'estudi i la recerca, i la tot llegir, tot de llet, la Mala Rodríguez també.
Sí.
Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa. Lo tengo todo en regla, sepa que las cuentas no me quiebran, sepa que solo tengo un mapa y el olfato de una perra. Si está claro, si freno es pa' pescar algo, no quiero riñonarme y encima está sin un pavo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía que se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, tu suela, pasión...
Llavors, una barreja de tot això era la seva cançó. Clar, a mi quan me la va enviar, me'n recordo, sempre estava a la sala de profes amb l'àudio, em vaig posar els auriculars, i recordo que hi havia un altre profe allà, amb Pere, i jo em vaig emocionar perquè deia, uah, tio, què és això? Clar, és que... I va ser guapíssim. I clar, va ser com... la primera, no? La sí. Primera fogonada del que després vindria.
Tal qual.
I clar, i tothom va flipar la presentació, quan clar, la presentació del treball de recerca era tot fer tota l'exposició del marc teòric, no, de tota la investigació que havia fet l'Irma, i el colofón era la cançó. I, clar, quan va posar la cançó tothom va flipar. És que fins i tot els profes més...
Sí, és veritat, van anar bé, van anar bé. Van, anar bé.
van al·lucinar bastant. I els nanos ni t'explico, però clar, ni idea del que això després seria, no?
O sigui, hi ha una cançó que és la primera cançó que vas fer...
No, o sigui, no és la primera que vaig fer...
Però és la primera que vas gravar?
Pública, no?
No és no és la primera que vaig gravar. Havia gravat coses abans, però sí que jo crec que va ser la cançó que em va marcar que havia de fer això, saps? Una mica, com que... Jo sabia que m'agradava molt la música i havia fet cançons, però sí que a l'hora de fer el treball de recerca i al final posar tantes ganes d'anar a algú i que la gent et digués que se't dona bé, doncs és un empujón, no? Una mica d'adrenalina i de confiança per decidir una mica el teu futur, i més quan tens 18 anys i estàs allà al batxillerat, que estàs superperdut, saps?
Però és inèdita.
Sí, sí, no ha sortit mai.
I sortirà o no?
No.
Ja
s'ha casacat entre la Paola i jo. I...
Sí, perquè, clar, jo sí que sabia que escrivia. De fet, el viatge de quart, recordo que ella... Mentre anàvem amb l'avió, ella anava escrivint. Sempre escrivia.
On vau anar?
A Londres.
A Londres.
I clar, ens tocava de costat. I ella anava escrivint en una llibreta. I sí, sabia que escrivia, però clar, després va venir el treball de recerca. Clar, hòstia, i aquí és quan... Jo em recordo que... Me'n recordo el dia que va fer la presentació, que vam fer una foto i vaig penjar i li posava, tia, fes... És que jo quan vaig escoltar la cançó vaig veure, buah, aquesta tia ha de fer això, és que és feliç, perquè era feliç fent això. Sí. I se li notava un monton d'això, que realment es sentia realitzada quan feia aquestes coses. I és quan dius, va, tio, tira, saps? No sé. És que fes-ho, perquè ho fas molt bé.
Tu, ligera com el aire, que me deja siempre exhausta, tú radiante y delicada como las flores que se abren en la madrugada, tú envuelta en una sábana, tú que me robas el aliento, tú que me enseñas
has de hablar con las divinas musas que ahora son como mis hermanas. Se acerca la hora, pronto tendremos que partir.
Igualment, això té un disc, que la Cristina Rosenvinge va fer un disc dedicat a Safo, i segurament des del teu punt de vista i amb tota aquesta teoria que ja tens pel treball, això podria ser un disc, perfectament.
Sí, clar, o sigui, a nivell conceptual no? Podria donar un munt... O sigui, jo vaig fer una cançó, però si et fots a investigar sobre Safo i sobretot sobre cantautores... llatines, podria sortir un concepte d'un àlbum molt maco. Al final es va fer la cançó, però crec que és un tema que pots investigar i no acabaries mai de llegir i de motivar-te per fer coses, segur.
Mm-hmm. I el batxillerat el vas poder acabar o no, el segon?
Sí, el vaig acabar.
El vas acabar?
Acabar pels pèls. Quasi repeteixo.
I llavors ja va patar tot, no?, una mica.
Bàsicament, sí. Jo estava en una època de la meva vida que estava una mica ratllada amb la vida perquè sentia que no podia treure'm el batxillerat i per part de la Paula tenia com una figura que m'estava... Bueno, una figura adulta que m'estava dient que sí, que era vàlida i que podia fer-ho, i hi havia altres figures que no em van donar la mateixa motivació i la Paula sí. Llavors, quan jo volia acabar el batxillerat per poder dedicar-me a això i va ser acabar i la veritat és que... posar-me a treballar d'altres coses i invertir una mica de diners en la música i per sort em va anar bé, la veritat.
Tulipes i gessamí. Dones, flors i violes des de la llibreria Dòria de Mataró.
Parlem una mica de tu, Paola, perquè molta gent ho sap, que l'Irma té una bessona, una germana bessona, que és la Greta, però tu també tens dues filles bessones.
Sí.
És així, no?
Sí.
Mira, quines casualitats de la vida, no?
Sí, exacte, sí, totalment. I a més van coincidir, escolarment van coincidir en el, sí, en el un temps, any. Es porten un any, per tant, sí. Sí.
Encara més podria ser una filla teva.
Per això ho deia, que és com si fos una filla meva, però bueno, no la renyo ni... bueno, abans sí, però ara ja no. A les meves tampoc ara ja les renyo poc, però sí, és, són moltes coses, no?, que coincideixen i realment, bueno, són aquelles casualitats de la vida, són aquestes coses que passen i mira, i estàs allà, i és xulo.
I elles són fans de la música de la Muixca, no?
Sí. Elles venen...
Imagina't que no.
No, podria ser, però no, venen als concerts també. Sí. Sobretot una, que és molt fan.
I de la família de l'Irma, a qui vas tenir i a qui no? Perquè, clar, ja sou cinc, no? Sí. Algú més has tingut?
Sí, jo en el temps vaig coincidir amb l'Alba, que jo la veia, però no la tenia a classe. Després a la Paula no la vaig tenir, però també era la promoció en la que jo estava. En Bruno sí que el vaig tenir. I després ja venien la Greta i la Irma, que a la Irma la vaig tenir tercer, quart i primer de batxillerat.
Tres cursos.
Vam estar allà a picar-pala, tres cursos. I després, a primer de batxillerat, a la Greta també la vaig tenir perquè feia l'optativa de literatura universal. O sigui que amb les dues vam coincidir un any,
sí,
a la mateixa classe. Era guai.
Com recordes les seves classes? Com eren?
Pues la veritat és que, no per tirar-te flors, Paola, però la veritat és que eren molt guais, en plan, et podia fer d'un tema avorridíssim la classe més divertida del món, o sigui, la veritat. I també, òbviament, hi havia un interès meu del que explicava, que quasi sempre m'interessava, no sé, que... quan fèiem caldós o alguna cosa així, sí, però m'interessava.
Però la literatura
però sí que m'agradava. Sí que m'agradava, en plan... O sigui, òbviament hi havia una connexió amb la Paula de que ella com a professora m'agradava molt, però també el que explicava m'interessava. O sigui, si hagués fet mates, potser no estaríem aquí.
No, segurament no.
Però les lleis de la Paula jo les recordo molt guais. I en una època molt concreta, sobretot a quart d'ESO, recordo pensar com... fèiem classe com els dimarts a la tarda, me'n recordo, i per mi era superxulo perquè era un moment del dia que jo gaudia realment, no sentia que estava obligada a anar ni res, sinó que m'interessava molt tot i ja no dic a nivell com amb mi. Tu vas al col·le i els alumnes adoren la Paola, en plan, no t'ho dic, literalment és la profe preferida de tothom, però perquè sap treballar molt bé i sap apropar-se a l'alumne i inclús els meus amics que els hi pot sudar més la literatura o que són més de números o tal, tenen una relació boníssima amb la Paola i això és gràcies a ella, saps?
Per què et vas dedicar a la literatura? Per què vas voler ser professora de llengua?
No sé, jo sempre he tingut molt clar, des de petita, que volia ser profe, no sé. I després el problema era saber de què, no? De dir, vale, profe, de nens petits jo tenia clar que no, perquè no. Dos sí, més de dos no. Però després ja no. I després vaig pensar, vale, doncs de l'ESO, batxillerat, i vaig dir, vale, i de què t'hi veus, no? També suposo que tots tenim referents, no? Jo vaig tenir profes molt dolents, però també vaig tenir profes molt bons i sobretot una profe de literatura que també a mi em va marcar i vaig dir, guai, jo vull fer això, no? I bé, en aquell moment no hi havia masses més opcions que fer filologia, perquè ara hi ha estudis literaris i totes aquestes coses que segurament ara les faria. Però en aquell moment vaig dir, vale, doncs faig filologia hispànica, perquè a mi m'agrada molt la literatura castellana, i a partir d'aquí ja, doncs des de que vaig acabar la carrera estic treballant de profe, i la veritat és que jo crec, sento que és vocacional, jo m'ho passo molt bé i m'agrada molt, però m'agrada sobretot per la relació amb els alumnes, però amb els alumnes, clar, he estat a l'ESO, he estat a batxillerat, ella la vaig pillar a mig pas entre un i l'altre, i clar, és molt diferent a la relació, però jo ho gaudeixo, òbviament, clar, hi ha dies que dius, ai, prou, però en general, no? Llavors tens aquestes coses, moments com aquests, que dius, vale, doncs paga la pena. I clar, sobretot si fas matèries, doncs, bueno, jo faig castellà, llengua castellana i literatura, però l'optativa aquesta de l'IT Universal, clar, amb aquesta promoció, que és aquesta que diu la Irma dels Amics, que encara, clar, era allò...
Ja, és que era una festa, ja.
Jo crec que, jo sempre ho deia, jo hauria de pagar, no que em paguessin, pagar, perquè jo m'ho passava teta, però clar, i una cosa porta l'altra, no? Tu t'ho passes bé i això... Va, ells és el feedback aquest, no? I llavors, vinga, va, vas amunt, i allà havíem inventat de tot. Sí. Sí, sí, fèiem amics invisibles de llibres, fèiem concursos, fèiem de tot. Però clar, perquè aquesta gent estava molt boja. Jo crec que aquesta promoció, n'he tingut moltes, però aquesta promoció va ser... que allò era una festa, però festa guai, perquè treballaven i s'interessaven... però estaven hipermotivats, tenien moltes ganes de fer coses. I, bueno, suposo que es va a generacions, no?
I a part de divulgar literatura, tu escrius? Has escrit sempre o no?
No m'atreveixo. O sigui, faig... A veure, escriure... Escric coses així tontorrones, però escriure no. Jo llegir tot el que vulguis, però escriure per mi és com dir, hòstia, ojo, és un... Una cosa que jo li tinc molt de respecte. I no, escriure no m'ha passat pel cap. Però sí, llegir sí. M'encanta. O sigui, jo... Si hi hagués un ofici de llegir que et paguessin per llegir, venga, ¿dónde hay que apuntarse? Jo sí.
Home, jo tinc companys que es dediquen a fer programes sobre llibres i això, aquí doncs a Catalunya jo... Ràdio, David Guzmán, Ciutat Maragda, per exemple.
Jo me l'escolto.
T'agradaria ser ell, no? T'agradaria la seva feina.
La veritat, a mi em fan bastant enveja. Sí, a vegades dic, jolín, que guai. Viure d'això, parlar de llibres. Clar, per això, llavors, com que... A l'escola no puc fer-ho, vinc aquí, a Lòria. Per això sóc filla adoptiva d'aquí.
A presentar perquè... llibres i això.
Sí, i faig clubs de lectura i, clar, aquí és com la burbujita de sentir-me realitzada també amb això, amb els llibres.
Tu què creus que és més difícil, escriure llibres o escriure cançons?
Com a lectora,
sí, ja.
Les dues coses són difícils, però jo reconec que escriure cançons, clar, és com escriure una novel·la o escriure un bon conte, no? Un bon conte és molt difícil escriure'l, perquè en molt poc espai has de contenir moltes idees i molts missatges, i una cançó és com un poema, encara més, no? I quan tu llegeixes un poema o escoltes una cançó i hi ha versos que dius, buah, tio, jo admiro la gent que fa això, perquè jo no sé. O sigui, jo sé llegir-los, sé apreciar-los, però jo no sé si se m'acudirien, no? I hi ha versos que dius, uas, és que és com...
I escriure un llibre em sembla el triple de complicat, però perquè pues... igual sé fer-ho altre, però...
Pues deu ser per
però,
això.
Clar, però...
però jo ja... Jo la cançó, ara, quan has llegit aquells versos de la Irma i la Muixca, jo recordo la primera vegada que la vaig escoltar, la cançó, que me la va enviar...
Això volia preguntar. Com va ser? Com va ser aquesta primera vegada?
A WhatsApp te la vaig enviar.
Sí. Em diu, Pau, escolta això.
Com si fos una nota d'àudio.
Sí, sí, així, sí. No? Em diu, Pau, escolta això. I era l'estiu. I clar, jo, vinga, va. Clar, sempre quan m'envia coses em poso allò...
Els auriculars...
Clar, clar, per estar atenta. Clar, tu imagina't, quan llegeix... Bueno, quan escolto una esguella de Pau, dic...
Sí, tu...
clar, no ho esperava.
Tu on vas rebre el missatge i llavors què vas fer? On estaves? On vas anar?
Jo estava... Era l'estiu, estava a casa i em va dir això. La Irma diu, escolta això, Pau. I clar, em vaig posar els auriculars, escolto i dic, un moment. Clar, i dic, uah, clar, i vaig estar una miqueta en respondre-li perquè estava com assimilant la informació. I em va encantar. I això, i tenia, a part de, hòstia, que em vaig sentir superafalagada, no? Quan, perquè, clar, hòstia, és un vers, però dius, bueno, podries haver parlat de mil altres coses, no? Que en aquell moment jo sabia que estava en aquell procés, perquè ens havíem vist i ens vam veure després, a l'estiu... Però, clar, que en aquell punt se'n recordi i digui això, hòstia, és com... Bueno, jo em vaig sentir molt, molt, molt agraïda i em va agradar, em vaig sentir especial, no? I li vaig dir... Però, a part, hi ha versos que dius, va, tia, que guai. No sé, és xulo. I em vaig sentir molt orgullosa. Jo estic molt orgullosa de l'Irma.
I... És veritat. I tu, Irma, aquesta cançó, sabies que volies d'alguna manera dedicar-li a la Pau des del principi o et va sortir en el procés creatiu, això?
No, realment va ser algo super espontani de que vaig escriure la cançó com en 30 minuts.
En 30 minuts. Les millors cançons, ho tinc comprovadíssim, sí, amb tothom sí. Qui parlo, s'escriuen rapidíssim.
Sí, o sigui, jo crec que també quan tens com superclar del que vols parlar, és molt fàcil escriure. En plan, si t'has d'anar a imaginar no sé què... Però jo sempre poso el mateix exemple, si has de parlar d'una cadira i la tens davant, pues ja només has d'escriure-la i arribes molt ràpid a acabar d'escriure la cadira, no? Llavors, quan estava fent la cançó, sí que els primers versos van començar a parlar de jo a l'adolescència i quan la meva vida era una mica diferent i amb l'espontaneïtat, suposo que em va sortir inevitablement pensar en la Paola perquè va formar part d'aquesta etapa de la meva vida. D'una manera molt, o sigui, com molt protagonista, no? També, com a part de la meva família, els meus amics i tal. I així va sortir. No estava gens preparat, em va sortir i vaig pensar, és que realment la Paola està aquí.
Ara que tens la teva exprofessora davant, a mi m'agradaria fer un joc i és anar analitzant vers per vers les cançons i que ens expliqueu una mica què us suggereixen, no? A tu com a autora i a tu com a experta, d'alguna manera, i com a inspiradora, no?
Tenia 15 anys.
Tenia 15 anys, un par de promeses que em venien grans, la llibreta plena i un boli a les mans, sempre el boli a les mans. A casa érem tants, quan sortia al carrer, jo presumia encants, em vaig cordar les mans fent passos de gegant, fent passos de gegant.
Ui, ho ets tu o jo?
Tu, que ets la jefa.
A veure, jo sí, va ser algo molt descriptiu, o sigui, molt literal de la meva vida quan tenia 15 anys, és literalment això, o sigui, sempre he sigut una persona molt familiar... sempre m'ha encantat anar pel meu poble xulejant i passar-m'ho amb els meus amics però sí que és veritat que sempre he sentit que tenia una inèrcia de créixer ràpid i llavors per mi és una mica això i en perspectiva va ser com això dels passos de geganda que jo sempre he tingut pressa a la vida, saps? i veure-ho en perspectiva, ho penses ara i dius, pues en veritat també molava, saps, aquella època? És una mica això.
I és curiós que, escoltant la cançó, penses, parles en passat i penses, uf, deu fer molt, això, no? Però clar,
clar.
D'això fa 5 anys, que era la pandèmia, no? Estàs parlant de l'època de la pandèmia, no?
Clar, va ser just, és que va ser molt heavy, perquè clar, jo quan llegeixo aquests versos sí que veig a l'Irma, no? La veig a ella amb la llibreta. O sigui, jo l'he vist amb la llibreta a les mans i escrivint, no? De fet, això, a l'avió de Londres, recordo que vaig deixar una llibreta perquè em deia, hòstia, vull escriure, no tinc res. Dic, té. I li vaig donar una llibreta i aquella llibreta és també història, no? Però jo, i al col·le anava així, amb les seves bans, els seus texans...
És que era...
És així, és així. I per tant, clar, i... 15 anys és això que deies, no? No fa tant, però han passat moltes coses en poc temps. Llavors...
Sí, sí, tal qual. O sigui, fa poc, però realment...
Clar.
Està tot molt diferent, saps?
Sí.
I llavors, en aquella època, escrivies cançons? O escrivies notes
sí, sí.
que...
No, jo escric... O sigui, jo sempre he escrit des que tinc... No sé...
Des de petita?
No exagero, potser amb 9 anys ja escrivia. Perquè... Però no com a res, sinó... Vaig començar escrivint amb la Greta, amigues meves... Sempre m'ha agradat molt la música i sempre m'ha agradat molt... Escriure sempre ha sigut una forma també d'evadir-me i de trobar els meus moments. I sí que, òbviament, en l'adolescència es desarrolla, no? Com la necessitat d'expressar-se i de reivindicar-se i d'autoconèixer-se. Llavors, crec que allà va explotar tot bastant. I, doncs, literalment, sempre, he anat tota la vida amb una llibreta i un boli... I ara segueixo anant tot el dia amb una... O sigui, escric amb llibreta i boli perquè no sé fer-ho bé, si no, saps? I és com coses que se'm queden des de que sóc petiteta.
Quantes llibretes tens plenes de barres i de versos?
Moltes, moltes. Ja cada cop que faig un àlbum, inclús tinc llibretes que vaig trobar no fa tant de quan tenia 12 anys, saps? Que ja escrivia coses en llibretes, un diari... No sé, dec tenir un... Pues, mínim plenes, 6. Però clar, potser tenia això 12 anys i jo estava ja escrivint amb faltes d'ortografia i tal.
I la que et va donar la Pau la tens controlada, no? La que et va donar la Pau
no,
el viatge?
No, perquè la té la Pau.
Ah, la té ella?
Sí, la
sí,
tinc jo.
La té guardada.
La tinc guardada.
Sí, sí, sí,
sí, sí. I un dia li vaig enviar fotos. Dic, te'n recordes d'això? Dic, que fort, perquè allò la tenia allà i la vaig agafar un dia i dic, hòstia, la llibreta.
Hòstia, ni sé.
I la tenia jo, vull dir, estava ja, això, cançons escrites. I un dia els hi vaig dir, tia, te'n recordes d'aquesta llibreta?
Heavy.
Sí, sí, molt fort. La tinc jo, la tinc jo.
La vida era més i...
Era més fàcil, la vida? Era més easy, als 15?
Jo crec que realment no. O sigui, perquè... O sigui, és típic de romantitzar el passat que flipes, però... Que va, jo també estava passant per una crisi d'identitat adolescent, com passa a tothom, i com la Paola és testigo, no?, de que tenia molts altibaixos i ella també em va ajudar molt, però... Sento que ara tinc el privilegi que estic en una època molt bona de la meva vida i que tinc el privilegi de poder parlar d'això romantitzant-ho. Però bueno, sí que hi ha coses amb les que em quedaria, com el meu poble i els meus amics, i està tranquil·la, que això es troba a faltar. Però no, jo crec que s'estan millor els 20, de veritat, per el que parlàvem.
Sí.
Brillava la canxa amb esforç i sacrifici. A la canxa de futbol.
Sí. Molt literal, és que literal. Sí, sí. És que són coses senzilles, però que és el que m'ha agradat tota la vida, saps?
Vaig fer una calada a un nou amor, a un nou vici... Aquí hi ha... Aquí, quina figura retòrica és?
Això...
Piti i piti.
A veure... Que digui ella, que expliqui.
Jo me'n recordo quan tu et vas enterar que jo fumava.
Sí.
I em vas dir, seràs cazurra?
Sí. Dir. Però bueno, no em va fer cas.
No.
Aquest cop no em va fer cas.
No, en això no. Però bueno, coses d'adolescent per fer-te la guai, que es mantenen.
Sí.
I encara.
Algun dia ho deixaràs.
Sí, clar que sí. Sí, sí, sí.
Sempre ha sigut la sensible per sol d'escriure o perquè la Pau em regalava lliure. El primer amor que vaig viure no el puc descriure. Se'm va trencar el cor i ja estava millor lliure. Sóc la sensible.
impossible per sol ho d'escriure. No he oblidat la nena que em va fer riure. Dime, amor, què vaig viure? No el pude escriure. Se'm va trencar el cor i estava millor lliure.
Sempre he sigut la sensible per sol ho d'escriure o perquè la Pau em regalava llibres. El primer amor que vaig viure no el puc descriure. Se'm va trencar el cor, ella estava millor lliure. Aquí és quan toques la fibra.
Eh? Sí, és com que em remarco tot el rato en que realment he sigut sensible des que sóc molt petita. Ho he viscut tot com si s'acabés el món i realment no, saps? I més amb el meu primer amor adolescent, doncs és el típic que ho deixes i penses que no trobes a ningú igual i ara ho veus amb tendresa de dir, a veure, no, òbviament no. Però sí, jo també a l'hora de fer la cançó va ser molt pensar en com sentia jo les coses en aquell moment, perquè sí que la sensibilitat se m'ha desenvolupat cap a una forma més adulta ara, però és que, imagina't jo, si ja sóc sensible ara, d'adolescent era, vamos, una exagerada, però bueno, bueno també, però... És la meva forma de ser i,
que...
i ja està bé, també.
Mai he tingut por de igual a tot. No. Can gallina estava a les fosques, llavors el papa entrava al foc. Si anàvem fora, entrava amb la lot.
Mai he tingut por a res, o igual a tot. Can Gallina estava a les fosques.
És una casa que teníem, bueno, que estàvem allà de lloguer, a Vella, a la zona de Camprodon. I res, com la casa que defineix una mica la meva infància, he estat tota la vida allà amb els meus pares. I això, no he tingut por a res o igual a tot, crec que descriu molt bé com sóc jo de... Sempre anar com cap endavant, però realment patir, saps? Patir per tot. Una mica això.
Uh-huh. I crec que ja arribem al final de la lletra.
Ja ara tinc 20 anys, alguna promesa enfonsada al fang, la llibreta plena i un boli a les mans, sempre el boli a les mans.
I ara tinc 20 anys, que és el moment Serrat, no?, una mica. alguna promesa enfonsada al fang. Això d'alguna promesa enfonsada al fang té molta càrrega poètica, no, Pau?
Sí, per això et dic que hi ha versos que dius, guàtia, igual això, no?, que diu que se li acut així mirant, jo que sé, una bombeta, però, coi, se t'ha d'acudir. És que és com tota la vida, vull dir, això és quan la gent menysprea segons quin tipus d'art i dius, vale, doncs fes-ho tu, a veure si a tu se t'acut, no? Perquè a mi no, vull dir, així de clar t'ho dic. Jo aquests versos a mi em fan, fuà, hòstia, però d'on t'ho has dit això? No sé, i em donen tota la intensitat, no? Que suposo que la Irma, quan ho escriu, vol que es transmeti. Uh-huh. I a mi això és el que em, clar, és el que em fa dir, joder, aquesta tia sap el que fa i val, ja està. I val i punto. I llavors... la gent pot qüestionar, pot dir, pot criticar, bueno, pues que critiquin, però mira-la, vull dir,
és la meva defensora número
clar,
1,
és que és sí. Veritat, tio, perquè hi ha gent que és molt fàcil criticar, ai, aquests joves que ara canten que no, que sí, que bueno, que el fet que barregi català castellà, això
ui,
també
això portar...
donaria per una altra entrevista.
Donaria per una altra entrevista, sí. però a mi em sembla super, em sembla una passada. Vull dir, i ella ha de fer el seu art igual que tothom ho fa, no? Igual que un pintor fa i pinta el que vol i un ballarí expressa el seu art amb el seu cos, doncs ella, les seves cançons són seves. Per tant, no ha de donar explicacions a ningú ni demanar permís a ningú. I a qui no li agradi, que no escolti i punto, ja està. És tan fàcil com això. Però clar, després te'n vas, que va ser el Sant Jordi petit, no?
Jordi
el
Club.
Sant Jordi Club, sí. El petit. Però, clar, jo, quan vaig anar allà, clar, jo he passat de veure-la fent una exposició de treball de recerca en una aula amb 20 nens, a Clap, que és una discoteca d'aquí de Mataró, una sala que ja estava plena, i aquí ja vaig brotar, em dic, ui, sí. Què és esto? Després, a Apolo, que ja vaig flipar,
sí.
I després a Sant Jordi Club, que aquí vaig dir, vale, ja està, o sigui... No hay nada más que decir, no? Vull dir, ja sobretot, jo com vaig veure aquella manada de gent que quan va sortir només una foto es van posar a cridar com bojos i aquella marabunta i la gent cantant. És que, clar, per mi és un xoc
La gent cantant el teu nom.
Bueno,
eh?
No, també, clar. Però bueno, això és el de menys, perquè durava poc. No, a mi el que em va impactar, no, que jo parlava a casa amb les meves filles, era, uah, tio, és que clar, la gent cantant les seves lletres a grito pelao, tot ple, i pensava, que fort, tio, què ha passat, no? Amb 5 anys, allò que dèiem del temps, no?
La Paula ho està assimilant encara.
Sí, no, a mi m'està costant, eh? Bueno, jo és que sóc lenta d'assimilar coses emocionals, i això és com, uah, que fort.
I el més sorprenent és que entre el públic, moltes adolescents que tenen l'edat que tenia l'Irma quan era alumna teva, i que gràcies a que hi hagi algú com ella es puguin sentir
exacte
representades i reflectides,
I
no?
I empoderades.
Que això clar, abans no hi havia un referent com elles.
No, i a més una persona que digui el que sent i sense cap mena de problema. És que ha de ser així. És que jo crec que és això. I ella representa a molta gent de la seva edat i més petita, que potser se sent en un moment que no sap què fer amb la seva vida o cap a on tirar, i dius, joder, i aquesta tia ho canta i no passa res. I la gent l'aplaudeix i la canta i la crida. Vull dir, clar, jo allà al concert de Sant Jordi em vaig trobar un mogollon d'alumnes de l'escola.
Clar, m'ho has dit, Xavi.
Clar, i em saludaven. Ah! I era com, uah! I perquè, hòstia, perquè hi ha molta gent que se sent identificada, o, jo què sé, o jo quan la veig en fotos de revistes i coses penso, uah, tio, és que m'ho trobo molt fort, però m'agrada i m'alegro molt per ella, perquè és guai, s'ho mereix.
I a casa falten tants, marxem poc a poc perquè ens anem fent grans, ens fem els difícils també els elegants, no vull que ens fem més grans.
I a casa faltem tants, marxem poc a poc perquè ens anem fent grans, ens fem els difícils, també els elegants, no vull que ens fem més grans. És dur, aquests versos són durs, no?
Sí, o sigui, en general la cançó crec que és molt, molt sincera i com molt al gran, al sentit de lo que jo estava vivint també, i és això, tipus, jo vinc d'un entorn molt familiar i d'una casa plena de gent, i al final cadascú fa el seu camí i es fa gran i et dones compte de que, bueno, que són processos de la vida i que has de passar per aquí, però no pots evitar recordar quan érem 7 a casa, saps? I ara és diferent, òbviament tinc una relació boníssima amb la meva família i un privilegi de situació que no tothom el pot tenir, però llavors, clar, quan estàs acostumada a tot el bo i de veus menys els teus germans, els teus pares, sí que enyores molt aquells moments que potser ja no valoraves tant, com sopar amb la teva família o veure'ls cada dia una mica.
I a la vegada també hi ha com un doble sentit, no? De potser membres de la família que ja no hi són, no? Potser sí. El teu avi, que ja en una cançó ja
sí,
també el menciones, no?
Sí, en plan, crec que en plan, al final també com cada cop ens fem més gran tots, jo, llavors, com tota la família va creixent, des de baix i des de dalt, pues, es va com reformant la família, i fa pena també perquè estàs com, tu construeixes un vincle i els éssers humans depenem molt dels vincles, llavors quan es desmunten et pots trobar molt perdut, i crec que també hi ha el doble sentit també una mica d'això dels vincles, de com generar-los i com mantenir-los, intentar cuidar-los, però no són per sempre, saps?
Mm-hmm. Un vincle com el que tens amb la
Paola. Amb la Paola, sí.
Que es manté, malgrat que passin tantes coses. Una cosa interessant, que no n'hem parlat i en parlem ara, que ja arribem al final, és aquest club de lectura que teníeu. Compartit i amb altres alumnes. Sí. Jo he portat un llibre que és el Club de Lectura de David Bowie, sí, que ha publicat per Blackie Books, que és molt graciós perquè al final són els llibres que van marcar la seva vida i que van canviar, doncs, el curs de la seva trajectòria i de la seva inspiració. Jo m'he imaginat això amb el Club de Lectura de la Muixca, saps?
Clar. el Club de Lectura de la
No sé si us imagineu, no?
Per la Paola.
Potser en format llibre no, però jo què sé. Potser en format podcast o en format...
Jo, Catalunya Ràdio, donem-li un programa a la Paola. No, però jo crec
això.
Sobretot la Paola té... En plan, jo, o sigui, he de, en plan, com la meva figura de lectora, de, no sé, he estat molt influenciat per ella, perquè al final era la meva professora, i també com la, l'amiga que em recomana coses, saps? I, mm-hmm. i jo em fio molt del seu criteri, i crec que també va aconseguir que això és bastant heavy, que teníem 16 anys i estàvem tots enganxats a un llibre, perquè la Paula ens el va recomanar. I a mi això no, em sembla molt complicat, i més ara amb les xarxes i amb els mil inputs que tenim, i en aquell moment la Paola feia que poguéssim estar una setmana tots enganxats i ratllant-nos en plan, no em xivis al final, no sé què, perquè anàvem al club de lectura, o sigui...
Qui vol Netflix?
Clar, clar,
tenim la Paola. Tenim la Paola, qui vol Netflix?
Club de lectura de la Paola, 100%.
Clar, a més ens va pillar una època que mig confinats, mig no...
Sí, raro.
I llavors jo els deia, i clar, jo pensava, buah, no em fotran ni cas, però els deia, va, llegim aquest llibre i d'aquí tal dia ens connectem, o sigui, que era més difícil todavía, perquè no era ni veure'ns presencialment, perquè no podíem estar totes les hores a l'escola, era com mig, és com queda molt llunyà, ja ni me'n recordo, però jo els convocava, fèiem un zoom entre tots, i sí, els tios allà es plantaven, i a més és que parlàvem del llibre, no? I era molt guai, però clar, jo ho feia perquè jo veia que ells tiraven, si no, és el que deia abans, no? Quan tu t'engresques perquè veus que els altres també ho fan, i aquest grup era uns motivats de la vida, i a més vam aconseguir coses com contactar amb alguns escriptors que es connectessin amb nosaltres. Clar, jo provava sin vergüenza, dic, va, aquesta, va,
i em van fer cas,
alguns em van fer cas, i llavors es connectaven, i clar, i molts després em deien, diu, hòstia, que guai que gent tan jove estiguin aquí aguantant no? Parlant del llibre, fent preguntes, no sé, era molt guai, però és això, no ho fas, bueno, com tota la vida, no ho fas perquè t'obliguin, jo això no ho feia, per mi no era feina, per mi era passar-m'ho bé, jugar amb ells, i ells jugaven amb mi, per tant, vinga, ens ho passàvem bé.
El Club de Lectura de la Musca i la Paola, el començarem amb 5 llibres.
Hòstia.
Creieu que els podríeu dir ara? Entre les dues, ja, no. Pensar 5 llibres i...
Entre les dues, 5? Bueno, alguns
en un moment, mira, estem en una llibreria, per favor.
Els dos primers són comuns.
Sí, miro,
sí. No, però els dos primers sí.
Sí, els dos primers els hem llegit al Club de Lectura. Sí. És el de Por qué volvías cada verano, i Els nois de la Níquel, també.
Mm-hmm. Por qué volvías cada verano, de Belén López Peiró.
Sí.
Aquest jo crec que va ser el meu preferit.
Sí. Aquest és d'una autora argentina que ara viu aquí a Barcelona, i va ser, en aquell moment vivia a Argentina, a Buenos Aires, i va ser la que li vaig enviar el primer missatge, i li vaig dir, bueno, aquí soy una professora, i jo, clar, aquesta tia em dirà, senyora, i bueno, tinc un club de lectura con alumnos, tal, t'importaria, nos adaptamos al horario, perquè clar, ella estava allà, Argentina, a l'horario que tu nos digues, tal, i la tia em va, jo no esperava que em respongués la veritat, i em va respondre i em va dir, venga, me apunto, i jo, uah, jo, nens, això va en sèrio, esto va en sèrio, i clar, i era guai perquè clar, jo crec que ells flipaven perquè veien aquí a la portada Sorella, però tu la tenies allà amb una finestreta i
també és com un tema molt personal del llibre.
Clar.
Que bueno, no fes spoiler, però parla com d'un abús, i llavors com tenir una persona com que hagi escrit això i com també amb nosaltres explicant com tota la vivència i tal, va ser com també una mica un dia una mica xoc de lo bo de poder tenir-la i de lo dolent de la història, però inclús així va acceptar com parlar amb nosaltres, saps? Va ser molt interessant.
Sí, sí, va ser molt generosa, va ser molt guai.
¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, què més?
El que hi ha aquí és Els nois de la Níquel, que també el vam llegir al Club de Lectura.
D'en Colson... Sempre dic, Colson Whitehead. Has vist? Que és Premi Pulitzer, és boníssim, Els nois de la Níquel, està basat en un fet real... però és, la trama és novel·lada, els personatges no van existir, però sí que estan inspirats en la història real de la Níquel, no? Que era un reformatori i que van descobrir fa poc, bueno, just el va publicar, crec, 3 o 4 anys després d'haver-se descobert que allà en aquest reformatori, que ja no estava obert, hi havia enterrats nens negres, no? Hi havia la zona dels negres i la zona dels blancs, i fins als 2000, vull dir que no era el segle passat ni fa 500 anys. Llavors aquí l'autor el que va fer va ser buscar testimonis que van sobreviure a aquests fets i a partir d'això va escriure aquesta història de dos amics que es troben allà per circumstàncies diferents i que lluiten per sortir d'allà, però sobretot és l'amistat, no?
Sí,
que,
el vincle, també.
El vincle. Recordo el final, que deia, tio, he patit tant, aquí no sabia. I que aquí no vam tenir l'autor, òbviament. Però bueno, també tinc però bon record d'aquest.
Ho vam fer aquí, també. O sigui, ho vam fer a Dòria, a dalt, me'n recordo.
Me'n dieu un tercer?
Sí.
Bueno, aquest llibre que es diu Per què ser feliç quan podria ser normal, es veu que la Paula li vaig fer al meu pare per regalar-me i ara la Paula me'l volia regalar i ja el tinc perquè el meu pare va fer trampes.
Sí, em va enviar un WhatsApp i em
va dir, Pau,
dona'm una llisteta de llibres que li puguin agradar a la Irma per regalar-li. I llavors un era aquest, no? L'altre era que és aquest de la Janet Winterson.
Però això tu, aquest missatge l'Eduard Farelo te'l va enviar ara, fa poc?
Bueno, pel seu cumple.
Ah, pel seu aniversari.
Sí, i sí, perquè... bueno, clar, jo m'he anat, clar, cada vegada que hem anat a algun lloc o així, doncs a vegades hem coincidit amb l'Eduard i amb sa mare, amb l'Eva, i clar, és que, no sé, és molt guai, perquè són gent molt, molt normal, que s'estimen molt a la seva filla i que el que volen és que sigui feliç i que faci el que ella realment vol. I trobo que són uns pares que recolzen els seus fills, a tots,
sí,
en tot el que engeguen. I llavors treballen en aquella normalitat que a tu des de fora no et sembla tan normal, però ells ho viuen com molt normal, no? I a vegades doncs, hem parlat i amb...
Sí, es coneixen des de fa temps, també.
Sí,
i un incís, surt a la cançó el teu pare.
Sí,
al final,
també,
eh?
També.
Que sí? Que se'l sent parlar?
Sí, és veritat, un àudio d'un vídeo de quan eren petites, la Greta i jo, és veritat.
Per què ser feliç quan podria ser normal?
És la història, bueno, és la història, la biografia, l'autobiografia de l'autora, que parla de la seva infantesa, la seva joventut i com va ser una escriptora, bueno, una persona en aquest cas abans de ser escriptora, que sempre estava molt interessada per la literatura, que la movien moltes coses, molts sentiments, moltes emocions i que sabia en un moment determinat de la seva vida que alguna cosa estava passant, que allò que estava vivint, una família superconservadora i ultracatòlica, allò a ella no li anava, no? I descobreix l'amor, bueno, ho explico perquè és el títol, però no és spoiler, està a la contraportada. Descobreix l'amor i s'enamora d'una noia i per primera vegada sent que és feliç enamorada d'aquesta noia i li diu a la seva mare, amb por, però li diu, no? I li diu a la seva mare i la resposta de la seva mare és bueno, ella li diu, m'he enamorat d'una noia, li explica una mica i li diu, i ara sóc feliç, no? I la resposta de la mare és la pregunta que dona títol a la novel·la, no? Diu, per què ser feliç quan podria ser normal, no? I a partir d'aquí, es destapa. Mm-hmm. I és una novel·la molt, molt bona.
Havíem dit 5 llibres, però us canvio 2 llibres per una flor, perquè aquest programa es diu Dones, Flors i Violes, i sempre a les persones que passen per cada capítol els hi preguntem per la flor preferida o una flor que els hi sembli especial i una cançó. Comencem per la flor. Teniu flor predilecta o teniu sensibilitat per les flors a banda de cap als llibres i la música?
M'agraden els tulipans perquè són fàcils de trobar. I a la meva novia li agrada molt, així que ara tinc la casa plena de tulipans.
Que guai, a més són molt macos.
I són molt macos. I són molt
estèticament
macos, sí,
sí. Són molt macos.
Sí, sí.
A mi m'agrada el jasamí, perquè m'agrada molt l'olor.
L'olor, sí.
M'encanta. Jo sento l'olor de jasamí i és com, uah, que guai. I a part que és molt senzilla, és una flor molt senzilla, però que és molt potent, creix molt ràpid, m'agrada.
Tenim les flors, falta... una cançó per acabar aquest capítol que compartiu les dues i que no sigui de la música.
Una cançó compartim.
O... heu parlat, parleu de música a banda de... No?
No. A veure, jo crec que si dic una que a mi m'agrada, a tu t'agrada. La de Mediterrània et deu agradar.
Home, clar.
Veus? O sigui, que jo crec que estem connectades.
Venga, hecho. Sí, a més és veritat.
És com un clàssic maco, també.
Sí, aquesta, a més... Jo crec que encara que siguem de generacions molt diferents, jo també l'he escoltat a casa meva per me mare.
No? I jo pel meu avi i el meu pare.
Que ja és, ja el seu avi seria la generació de la meva mare, doncs ja és una mica el mateix referent. I sí que és veritat, jo és una cançó que sempre he dit que m'agrada escoltar i hosti, m'emociona molt, és veritat.
Doncs ha quedat tot molt rodó perquè hem començat parlant de Serrat.
Sí, és veritat.
Fent aquesta comparació amb Paraules d'amor i ara que tinc 20 anys i tot això. I acabem amb Mediterrània.
Mira que bé.
Que maco.
I som aquí al costat del Mediterrani.
A
Mataró, tot ens queda molt, molt a prop. I també Serrat, un gran barcelonista.
Sí, sí, jo fan, sóc fan.
Que fins i tot Serrat havia anat als entrenaments del Barça allà vestit.
Sí o no, en sèrio?
Sí, sí, és el que et falta això.
L'Irma
està a prop. Jo crec que serà el següent que veurem.
Sí, crec que sí.
Perquè deies que què pot ser més gran que el Sant Jordi Club? Home, un concert al Camp Nou. Quan hi hagi el Camp Nou fet, ja ho tenim, això.
Que guai, llavors ja, jo crec que col·lapso. Si ja m'està costant tot això, jo crec que la veig allà i ja sí que m'entra el col·lapso total.
Sí, igual.
Però guai.
Irma Farelo, Muixca, Pau Avellán, moltes gràcies.
A vosaltres. Molt xulo. Molt guai.
I també moltes gràcies a la Clara Castellà, exalumna de la Paola i companya d'aquí a la ràdio, i sobretot als propietaris de la llibreria Dòria de Mataró, el Rafa i la Núria. No us perdeu aquesta llibreria perquè realment, si us agraden els llibres, si us agrada la literatura, una de les millors llibreries de Catalunya. Deixem-ho aquí. Moltes gràcies.
Dones, flors i violes.
A les cançons populars hi han flors i violes, flors amables i violes violades, perseguides, apallissades. Hi ha de tot a la cançó popular.
Guió, presentació i realització, Blai Mercè. Producció, Carla Verdés.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.